Les preinscripcions escolars d'infantil, primària i d'ESO per al curs 2025-2026 comencen avui, 12 de març, i es podran fer fins al dia 26 d'aquest mateix mes. Un moment que per a moltes famílies s'acaba convertint en un veritable mal de cap, en especial a l'etapa d'I3. De fet, a Sabadell, en els darrers anys, s'ha evidenciat una manca de places públiques en determinats barris i tot això mentre continua baixant la natalitat. Per parlar de les preinscripcions i d'altres temes de l'àmbit educatiu, avui parlem amb la nova directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, la sabadellenca Montserrat Capdevila, que a més ofereix la seva primera entrevista a un mitjà de comunicació de Sabadell des que va assumir el càrrec. Gràcies i bon dia.
Molt bon dia.
Enguany, hi haurà nens que tindran dificultats per accedir a les escoles públiques del seu barri?
A veure, en principi aquesta és una qüestió que en principi no es preveu, amb la mesura que cada any es fa una planificació d'acord amb la natalitat d'aquell any. En aquest cas, els infants a escolaritzar són els que van néixer el 2022 i, per altra banda, amb l'oferta existent i amb les dinàmiques que s'han produït l'any anterior. Per tant, en base a això, no hauria de passar.
Quantes places s'oferten en concret de l'etapa d'I3?
Bé, més que places et diré grups, val? Perquè en aquest sentit, com que tots els grups surten a 20, per tant, podríem comptar després multiplicant-ho. Estem parlant d'infantil 3, l'oferta pel curs vinent és de 56 grups, val? En aquest cas són 3 menys que el curs passat, amb la mesura que el curs passat hi va haver-hi 3 bolets i aquests 3 bolets, diguem-ne, tornen a la normalitat i, per tant, tornem als grups que hi havia hagut fa 2 cursos.
Grups bolets que s'havien concentrat bàsicament al centre i la Creu Alta, que podríem dir que potser han estat les zones més de conflicte on més places es requerien en determinats moments. Ara s'eliminen aquests grups bolet. Hi ha alguna altra zona que sigui conflictiva? Ho dic perquè algunes famílies posaven de manifest aquest neguit, no? De potser no podem accedir a aquesta escola pública perquè també hi ha grups on hi ha molts germans, que aquesta és una dificultat afegida.
Bé, jo en tot cas, des de la planificació es preveuen totes aquestes circumstàncies i en tot cas traslladar a les famílies que facin l'elecció amb tota tranquil·litat i que sempre és una proposta inicial que després d'aquesta preinscripció i veient com ha anat s'acaba d'ajustar. Per tant, confiem que no passarà i si pel que sigui hi hagués algun problema. És a dir també que a les dues zones, diguem-ne, que redueixen bolets són la zona de centre Creu Alta i Can Feu Marinals, però en canvi hi ha una zona que creix amb un grup, val? Que és la zona de Sant Oleguer, val? Perquè hi ha més infants i per tant aquí s'ha obert. Per tant, en aquest sentit hi ha aquesta flexibilitat d'anar-se ajustant en funció de... i els centres doncs, tinguin la capacitat per fer-ho.
Aquest grup que es crea nou és un grup bolet o és un grup que ja s'ha implantat per continuar?
Bé, és un grup que en el seu moment el centre tenia la capacitat, es va ajustar i ara torna a tenir-la, diguem-ne. El centre té la capacitat per acollir-ho, diguem-ne. Val?
Perquè de vegades el problema és aquest, el de capacitat, el d'instal·lacions. Els centres fan saber el seu malestar o neguit en el sentit de que si es crea un grup bolet això generarà una dificultat organitzativa també dins del propi centre?
Clar, depèn dels centres. Tenim a la ciutat centres que havien arribat a tenir 3 línies i en aquests moments en tenen una. Per tant, aquests centres tenen capacitat per acollir, diguem-ne, una o dues en funció d'aquests infants que siguin a escolaritzar. Per tant, hi ha zones que no, hi ha zones que potser més, no? Que són aquests bolets que segurament s'han anat havent de posar i que ara ja no són.
La configuració de grups també va en funció de la natalitat, no? Perquè al final això condiciona, no? Quantes places s'ofereixen. En quin llindar es manté per I3 la ràtio d'alumnat per aula?
A veure, en principi la ràtio ja establerta ja per sempre és de 20 alumnes per grup. En tot cas, també dir que la concertada majoritàriament intenta ajustar-s'hi, tot i que surt amb 22, 23 i alguna puntual amb 25, val? I també justament en alguna zona per permetre acollir i no haver de fer grups bolets surt una mica més amb 22.
Uh-huh. També cal tenir en compte la matrícula viva, no? Que són aquells infants que es matriculen quan el curs ja està en marxa perquè s'han canviat de domicili, perquè han arribat. Com es gestiona això? Perquè això també acaba incrementant aquesta ràtio. No?
Bé, de fet, a l'hora de planificar enguany sí que s'ha tingut en compte ja la dinàmica de matrícula viva fins al moment que es fa la proposta. Per tant, d'alguna manera, aquestes dinàmiques hem de tenir en compte que la matrícula viva vol dir arribada, però també vol dir marxada. Val? Per tant, és volàtil en alguns casos. No les mateixes persones, però sí que n'hi ha que arriben, que s'incorporen i n'hi ha que marxen. I per tant, tot i que el saldo sigui positiu, ja s'ha tingut en compte a l'hora de fer aquesta planificació d'enguany.
Fins ara hem parlat d'I3, però en el cas de primer d'ESO, què està passant? Quina és la situació pel que fa als grups?
Bé, a Sabadell encara l'ESO significa creixement. Creixement perquè vol dir encara és aquesta població, diguem-ne, demogràfica important, i el saldo positiu és que encara creix amb dos grups més, val? Per tant passem a 52 grups, l'any passat eren 50, així i tot depèn de la zona, perquè hi ha alguna zona que redueix grup, la zona centre, per exemple, perquè va vinculat al grup de, diguem-ne, que ve de primària. O sigui, normalment l'ESO es preveu en funció de tants grups hi ha a sisè, tants grups hem de preveure primer d'ESO. Val? Llavors, en la mesura que hi ha menys grups a sisè, doncs hi ha d'haver algun grup de més, o de menys. En aquest cas, a la zona centre hi ha un grup de menys, a la zona Gràcia un grup de més, i a la zona Concòrdia hi ha dos grups més, si no m'equivoco. Un grup més, sí, bueno, en tot cas són això, el saldo són tres grups per una banda, un de més, un grup de menys per una altra banda, el saldo positiu és de dos grups més.
Si parlem de secundària, li he de preguntar pels equipaments que hi ha pendents a la ciutat. Estem parlant del segon edifici del Virolet al barri de Calllong, de l'Institut Arraona en aquest mateix barri, i també del Narcís de Freixes al sud. Quan veurem la primera pedra? Perquè sembla que és un tema que anem reiterant, sí. No? I que mai acaba d'arribar.
Bé, jo et diria per ordre, val? Perquè si em permets, falta el Joan Celleres i Pla, que també és l'Institut Escola, que en el seu moment també va néixer per donar sortida aquesta ESO, tenint en compte més a més el sud que el Ribot i Serra deixa de fer ESO i es concentra en el Celleres i Pla. Tenim que el Joan Celleres i Pla està en fase de licitació del projecte i de l'obra durant el pròxim trimestre, per tant, està en marxa. L'Institut de Raona es va fer ja tot el procés de llicència d'obra i de projecte i ara comença el procés de licitació de les obres. Hem de recordar perquè el procediment de contractació d'una administració, i en aquest cas la de la Generalitat encara més, té uns tempos que no són curts. I perquè estem parlant, per exemple, de l'Institut de Raona, d'una obra d'un import altíssim. Llavors això ha d'anar al butlletí de la Unió Europea i això vol dir uns terminis diferents, que no si és una obra menor, petita, que la contractació és ràpida. Val? Ho dic per, també en aquest sentit, que tot és molt, molt lent. Llavors, per tant, em dèiem, l'Institut de Raona comença el procés de licitació de les obres, ja, o sigui, està en procés. L'Institut d'Escola Virolet, el pròxim trimestre es publicarà la licitació del projecte, vale? I un cop es disposi de l'executiu ja es farà tot el procés de licitació de l'obra. Per tant, hem d'anar fent les diferents fases. Recordem, l'Institut d'Escola Virolet venia de fet el procés participatiu i ara ja s'estava en aquesta fase. I l'Institut Narcís de Freixes està pendent de la licitació del projecte. Diguem, d'alguna manera, el calendari va d'acord amb l'inici de cada un d'aquests instituts o instituts d'escola, com
és el cas.
Per tant,
els dos que estarien més avançats en el procés serien el Joan Celleres i Pla i l'Institut Arraona.
Correcte.
I aquí, quan seran una realitat, ara que ja s'està licitant el projecte?
Això sí que jo no m'aventuro a dir-ho. Primer, perquè no depèn en aquest cas de l'àmbit d'educació concretament, sinó infraestructures.cat de la Generalitat és qui té tots els encàrrecs de construcció i clar, aquests terminis en cap cas depenen d'un control que en puguem fer. Ara, que nosaltres som molt pesats, això sí.
Tindran una certa estimació. Això sí.
Jo no m'aventuro a fer-la.
Jo entenc que les obres són complicades, perquè sabem quan comencen, però allò de quan acaben és més complicat de preveure.
Per això t'ho dic, no m'aventuro a fer-la perquè tampoc no m'agradaria decebre a ningú, perquè si jo ara dic aquí una data i no es compleix, acabarem decebent o no? La gent al final considera que ens han enredat. No m'agradaria enredar a ningú, sincerament.
Pel que fa a equipaments, de previsió d'equipaments educatius, n'hi ha algun altre de previst al marge d'aquests quatre que ara comentàvem a la ciutat?
De moment aquests són els que tenim en dansa i quan els tinguem, en tot cas sí que estem treballant amb l'Ajuntament de cara a veure una mica el mapa de futur. I justament ens comentaven que el mapa escolar s'acaba el 26 i per tant s'ha d'elaborar el nou mapa. Llavors en aquest context estem ara treballant.
Una de les novetats d'aquest curs vigent que tenim en marxa ara era la prohibició dels mòbils, un tema del qual se n'ha parlat molt i que també m'agradaria preguntar-li quina és la percepció que tenen i com està funcionant aquesta mesura als centres, que els hi diuen.
Bé, d'entrada, molts centres amb aquell principi de l'autonomia de centre ja ho tenien com a principi de funcionament i per tant en aquests continua. Sí que ens traslladen és que el fet que hi ha d'haver-hi un marc més normatiu, per tant una obligació, els genera menys conflicte, bàsicament amb les famílies, que puguin entendre que això ja ve per normativa i per tant s'ha d'aplicar. I els centres que no ho tenien i ho han implantat també ens traslladen que s'ha generat una certa pacificació en certs moments, sobretot a dintre el centre, val? Perquè al final quan se surten de les aules i es va fora, l'ús de mòbils no està sota control del... però moltes coses del que passen a dintre els centres sí que tenen a veure amb el que ha passat a fora. Però bé, en tot cas ha contribuït a pacificar la convivència a dintre el propi centre.
De fet, de cara al curs que ve es vol anar un passet més enllà, no? I instaurar aquesta prohibició del mòbil d'una manera més contundent, entenc que també pels resultats que ara comentava, no? Que són més aviat satisfactoris.
Sí,
no?
Sí, la veritat és que també... el propi professorat i els propis centres, val, els equips docents, se'ls ha donat una eina que els ha acabat d'ajudar perquè és en tot cas un element d'autoritat que els ha acompanyat, per tant entenc que sí. A més, també cada vegada més estem veient associacions de famílies que estan promovent aquesta política. Per tant, en aquest sentit jo crec que hi ha una certa alineació, també cada vegada més doncs, els missatges des dels experts, no? També que van dient el mateix. Per tant, jo crec que en aquest sentit acabarà tothom alineat en aquest tema.
En paral·lel a l'ús del mòbil, s'ha obert també un cert debat sobre si s'ha implantat massa ràpid l'ús de pantalles o la digitalització a les aules. És un tema que els preocupa perquè hi ha alguns països que estan fent una mica de marxa enrere, estan frenant no per culpabilitat de tots els resultats acadèmics a les pantalles, però sí posar una mica i reflexionar una mica sobre quin és el model, no? És un debat que està viu en el si del departament?
A veure, sí, perquè en aquests moments també hi ha un grup d'experts que està treballant unes propostes sobre la digitalització responsable. Tornem al tema de l'autonomia de centre. Els centres, diguem-ne, vam tenir una pandèmia que va evidenciar unes mancances de digitalització importants. Això va endegar una sèrie de plans de digitalització des del mateix Europa perquè tothom tingués dispositius i pogués, en aquest cas, tenir accés i no hi hagués una escletxa. Per tant, això es va accelerar i també hi va haver el que se'n va anomenar les estratègies digitals de cada centre. Cada centre ja té una estratègia de digital en el qual ha fet... Segurament els equips docents han pogut fer una reflexió sobre l'equilibri, és a dir, en el fons tot requereix un equilibri. Llavors, hi ha hagut el desplegament, existeix la dotació, tots els centres estan equipats, a partir d'aquí ja hi ha d'haver aquest equilibri. Entenc que aquest grup d'experts també ens acabarà de fer les recomanacions concretes que després els centres acabaran aplicant. Haig de dir que ja molts centres també han fet prèviament aquesta reflexió, tenen les seves estratègies digitals i tenen aquest equilibri com a plantejament. L'altra cosa és que en el grup d'experts es recomani que les pantalles fins als 6 anys no s'utilitzin sobretot a infantil, perquè és una etapa que es necessita molt un desenvolupament psicomotriu i a nivell cognitiu pot generar perjudici. Per tant, en aquest sentit, jo crec que els grups d'experts ens poden ajudar també a recomanar quines etapes són més sensibles i quines etapes doncs, es pot ampliar aquest ús. S'ha de dir que després ja quan estem arribant a secundària, a veure, no pot haver-hi escletxa digital i per tant, en aquest sentit, i també els propis docents ja són conscients de que s'ha de generar aquest equilibri.
Uh-huh. Els resultats acadèmics han estat en el focus, en el punt de mira, en els últims mesos. De fet, aquest grup d'experts havia de reflexionar i debatre sobre què calia fer per millorar-los. La consellera Esther Niubó deia aquesta setmana, ho anunciava, que molt aviat es presentarà a les direccions dels centres aquestes competències en matemàtiques i llengua, no? I també anunciava la creació de diverses proves en diferents moments per detectar possibles dificultats de llenguatge o possibles dificultats com ara la dislèxia. Això serà útil, aquest cribratge serà útil per conèixer exactament què i sobretot per prendre quines mesures, perquè no ens hem de quedar només en l'anàlisi, sinó que això repercutirà després en accions concretes.
Mirit, d'entrada, el grup d'experts que va fer com una sèrie de 6 mesures estratègiques per treballar, s'ha de dir que moltes d'aquestes mesures estratègiques estan en curs, hi ha programes específics ja, sobretot per treballar, un programa que es diu Florence, que treballa tot el tema de les matemàtiques, i hi ha totes les mesures lligades a la lectura, a la comprensió lectora, no? Que és com la base. I en aquest sentit s'ha de dir que totes les línies de treball que s'estan endegant i s'endegaran des del Departament i des dels serveis territorials, doncs en farem la corresponent translació, és lligat a aquests dos aspectes, matemàtiques, comprensió lectora i escriptura, o sigui l'àmbit lingüístic. Per què? Perquè són els pilars de tota la resta que ens han de permetre aquests de millor dels resultats educatius. Per tant, totes les accions que es posin en marxa aniran enfocades en aquests dos aspectes. Val? Per què? Perquè al final tenim uns resultats educatius que són millorables i en aquest sentit s'ha d'anar treballant. Per altra banda, el que deies sobre la part de diagnòstica, i en aquest sentit aquestes mesures que de fet estan a punt, vull dir que aviat ens posarem en contacte amb els centres per veure com es du, per dur-ho a terme, en aquest cas des de la inspecció aviat es tindran indicacions per actuar. Bàsicament també han de servir per fer una detecció precoç, és molt important. Ja, en aquest cas, amb la mesura que es pot, ja es fan accions per 0-3 intentar fer aquesta detecció precoç, perquè quan més aviat es detecta, més aviat es poden prendre mesures. I per altra banda, doncs quan estem parlant ja de 3 fins als 6, que és el moment en què es produeix aquest desenvolupament del llenguatge, detectar aquestes mancances i a partir d'aquí fer un pla d'actuació concret. Tot això anirà lligat també després amb recomanacions als centres, amb formació especialitzada per fer front en aquest cas en aquestes deteccions que es puguin donar. Per tant, com dèiem també, no? I com deia la secretària de Millora Educativa, primer hem de tenir dades, a partir de les dades podem prendre mesures per actuar-hi de forma focalitzada.
El que està clar és que això requerirà recursos, materials de més docents probablement o d'especialització dels que ja n'hi ha.
A veure, hem de tenir en compte una cosa, docents, en aquests moments hi ha un procés d'estabilització i el cos docent és molt important. Val? Llavors també estem en un moment de reorganització de l'oferta educativa, per tant en aquesta reorganització d'oferta educativa, en la mesura que són docents funcionaris públics, per tant segurament s'ha d'incidir en formació, com dèiem, no? És dir, fins ara teníem una societat i estàvem acostumats a fer les coses d'una manera, ara ens està canviant i haurem de fer les coses d'una altra manera, val? Sense detriment de que hi hagi d'haver els recursos adequats per fer aquest acompanyament, que ja comença a haver-n'hi de forma important. Sempre tenim el tema de que, ostres, ens manquen recursos. Ara bé, el creixement de recursos ha estat important en els darrers anys, des del 2021 que es va, el del decret 11/2021, vinculat a la inclusiva, però tot el que és tema d'una escolarització equilibrada, val? I cohesionada per evitar la segregació, s'estan posant molts recursos justament a això i que són recursos de suport que no són els suficients encara. Confiem que en un termini no molt llunyà es pugui donar atenció i diguem-ne tota la necessitat que cada vegada es detecta de forma important.
Pel que fa a la segregació, precisament, Sabadell ha fet passos endavant, ha millorat en els últims anys?
Jo crec que des del 2021 tots els municipis que estaven als rànquings de segregació han baixat de forma important. Encara queda camí a fer, evidentment, i falten passes. Hi ha d'haver una nova zonificació que també ens permeti acabar-ho d'abordar. Però bé, això són aquestes planificacions de futur que estem treballant amb l'Ajuntament.
Voldria preguntar-li també per un tema que sembla que és recurrent en els últims anys, que és la data d'inici de curs, perquè fa unes setmanes el departament deia que o situava aquesta possible data d'inici de curs el 8 de setembre. Si fos així, en el cas de Sabadell, seria l'endemà, perquè el dia 8 és festa major a la ciutat, però els sindicats deien que no tenien prou temps per preparar el curs i plantejaven el dia 12. Com estan aquestes negociacions o estan en converses, si més no, per acabar de tancar aquesta data?
A veure, hi ha les taules de negociació amb els sindicats, que aquestes es fan de forma periòdica. S'ha de dir que la proposta del 8 de setembre ve d'acord amb el pacte d'investidura amb Esquerra Republicana de Catalunya, que era un dels principis del pacte. Dos, també a la recomanació del Consell d'Educació de Catalunya, que va establir en el seu moment la proposta d'iniciar el curs el 6è dia laborable de setembre, que en aquest cas coincideix amb el 8, Sabadell el 9, perquè tenim festa major. Tanmateix, en aquests moments això encara està damunt la taula de negociació entre sindicats i el departament, i entenc que s'acabarà d'ajustar, però bé, és possible que tot vagi per aquí, però ja dic, pendent de què és, ho acabin de tancar.
Montserrat Capdevila ens rep avui a la Fira Sabadell Pro, aquesta fira doncs, ja consolidada, tercera edició, on s'explica l'oferta formativa de cicles formatius que hi ha a Sabadell i també al Vallès. La formació professional ha de ser un pilar també de l'ensenyament, se li ha de donar la importància que li pertoca i fires com aquestes doncs ho fan possible també.
I tant. A veure, jo també estic molt contenta que coincideixi en aquest cas aquesta entrevista amb el dia de la inauguració de la fira, el dia de l'inici de la preinscripció, perquè d'alguna manera, abans comentava, el sistema educatiu i l'oferta educativa que tenim al Vallès Occidental s'ha de reorganitzar. Fins ara teníem unes necessitats a la formació bàsica. En aquests moments hi ha dos àmbits que encara tenim camí a fer, que són el 0-3, com deia, molt important fer les deteccions al 0-3, per tant, com es millora l'escolarització d'aquestes etapes, sempre que les famílies vulguin, també s'ha de posar en valor que les famílies es puguin fer càrrec dels seus infants, que això sempre és important, però no sempre és possible. I per altra banda, una altra part que s'està reforçant, i en aquest cas avui aquí a Fira Sabadell amb la Fira Prou podrem veure, és l'increment de l'oferta dels estudis postobligatoris, sobretot els professionalitzadors. I en aquest cas, la nostra comarca, aquest increment es veu incrementat en 26 grups a tot el Vallès Occidental. En concret, a Sabadell hi ha un creixement de 6 grups, també és una oferta important. Però deixa'm fer un apunt, i és que també hem de dir que hi ha tot un objectiu i un objectiu molt concret, que és a intentar treballar contra l'abandonament escolar. Què passa? Que tenim joves que ja han fet aquest abandonament, val? I els hi hem de poder oferir opcions, que en aquest cas aquí també les podrem veure a través de diferents possibilitats com PFIs, per exemple, que hi ha hagut un increment important de PFIs al Vallès Occidental. Per altra banda, els que encara estan als instituts, val? Amb aquests graus bàsics, que ens han de permetre una diversificació curricular perquè aquest alumnat amb uns perfils doncs, més inquiets puguin també trobar la seva sortida i graduar, i per tant a partir d'aquí tenir un itinerari professionalitzador. I l'altre, doncs, que també hi hagi, no se'ns escapa que els últims anys hi ha hagut molta demanda i el sistema no ha sigut capaç encara de poder-la acollir. Per tant, aquest increment a nivell de tot Catalunya, que estàvem parlant d'unes 7.500 places, aquesta oferta ha de poder permetre doncs, això, millorar aquest creixement, i sobretot molt, i en aquest cas d'acord amb la necessitat del mercat. O sigui, ja hem de fer confluir dues coses. Una, els interessos dels joves, que en aquest cas sí que busquen, no?, de dir alguna oferta que pugui estar d'acord amb el seu perfil. Dos, els interessos dels sectors empresarials, que han de poder, no?, reclutar persones qualificades d'acord amb allò que s'ajusti al diguem-ne, al sector. I per altra banda també que els centres educatius puguin acollir l'oferta necessària. Per tant, quan dèiem creixements de futur, al Vallès en concret, a Sabadell estem també treballant-hi, hem d'acabar de també fer el reajust amb aquesta oferta professionalitzadora, que no només ens ha de, diguem-ne, resoldre aquesta lluita contra l'abandonament escolar, per tant, millorar la qualificació, sinó també acollir tots aquells les persones que ja estan treballant i que volen millorar la seva qualificació per millorar també la seva les possibilitats de qualificació professional i lloc de treball.
Uh-huh. Per l'alta demanda que hi ha i sovint la falta de places disponibles, tenen la percepció que ha canviat l'opinió, potser, tant dels estudiants com de les famílies en relació a la formació professional?
Aquest és l'objectiu i jo crec que sí, justament per això el curs passat també hi va haver-hi aquesta demanda important. També hem de dir que estem amb unes generacions, aquestes últimes que estan sortint de l'ESO, que eren les generacions de més població, no? Demogràficament més altes, però també en general, és a dir, les famílies també, i en aquest sentit s'està represtigiant aquesta sortida professional. També cada vegada hi ha més oferta, més variada i més d'acord, com dèiem, amb els interessos dels joves o pot ser interessants. I jo crec que sí, que ha de ser un èxit. I en aquest sentit, deixa'm fer un apunt, també amb aquesta nova oferta per aquest curs vinent s'ha fet, a part d'incrementar l'oferta, intentar millorar tot el procés de preinscripció, perquè no deixa de ser doncs, que també l'èxit de la preinscripció és l'èxit de que tothom pugui anar allà on no? Que està d'acord amb els seus interessos. Llavors es fa en diferents fases, facilitant doncs, que es pugui validar cada una de les fases. Es fa també ja un simulador, estan preparant un simulador perquè a l'orientació de quart d'ESO es pugui fer servir aquest simulador ja com si s'estés fent la preinscripció, perquè l'alumnat ja pugui haver-ho fet prèviament i sàpiga com fer-ho i per tant no sigui això una barrera per poder ser el procés. A vegades també no saber com funciona una cosa és una barrera per poder accedir-hi. Per tant, en aquest sentit, s'estan posant tots els mecanismes de millora per fer-ho més fàcil.
Per acabar, li volia preguntar a nivell personal com està vivint aquesta etapa, perquè Montserrat Capdevila havia estat regidora durant molts anys a l'Ajuntament de Sabadell, també ha estat docent durant tota aquesta etapa. Com està vivint aquesta nova responsabilitat?
Bé, una mica, si t'haig de ser sincera, trobo a faltar una mica les classes amb els meus alumnes, això per començar, però bé, és una etapa molt enriquidora, estic aprenent molt, jo et dic sempre en qualsevol procés és important aprendre i sobretot també important que puc aportar, i aquesta és la meva esperança, millores per aquests estudiants, joves, infants, que estan en el sistema i que no, és com l'objectiu és aquesta millora no, tan necessària i que a veure si aconseguim entre tots plegats i la importància de que ho fem de forma conjunta, no, que tota la societat s'alinii per aconseguir aquest objectiu.
Montserrat Capdevila, directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.